Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Totes les músiques i totes les sintonies que us mereixeu. La suspensió dels dos agents de la policia local que van protagonitzar una polèmica actuació dissabte 18 d'abril a la Bisbal d'Empordà segueix generant dubtes. Ahir era el primer dia de suspensió efectiva perquè la setmana passada estaven de permís i segons diverses fonts. Ahir ja no havien de treballar, no, Gerard Escaig?
Exacte, ahir ja no s'havien de reincorporar i segons l'equip de govern així ha estat. És a dir, no haurien tornat a la feina. Ara bé, el grup de l'oposició Tots per la Bisbal assegura que això no apareix en cap decret d'alcaldia ni en la documentació que els han facilitat des de l'Ajuntament. El mateix dia que es va fer viral el vídeo en què es veia els dos agents intentant reduir un noi apuntant la seva família amb una pistola, l'Ajuntament va comunicar que havia ordenat la suspensió immediata dels dos agents.
I això, teòricament, per quina via s'ha ordenat?
A preguntes de Ràdio Capital, la resposta d'un portaveu de l'alcalde ha estat que s'ha actuat seguint les indicacions dels serveis tècnics municipals de la Bisbal per assolir la petició d'alcaldia amb totes les garanties, a través d'un expedient d'informació reservada. Ara bé, el decret signat el dia 22 d'abril, al qual ha tingut accés Ràdio Capital, només té dos punts de la part resolutiva. El primer, iniciar un expedient de diligències preliminars amb caràcter d'informació reservada per aclarir els fets. I el segon, sol·licitar al departament competent que designi un instructor que investigui el cas.
Per tant, l'única referència en tot el decret a la suspensió dels agents de la policia local apareix a la part dels antecedents.
De fet, s'explica que des del moment del coneixement dels fets es va ordenar per part de l'equip de govern que s'iniciessin els tràmits pertinents tendents a la suspensió immediata de funcions dels agents presumptament implicats. A més, a preguntes de Ràdio Capital, l'Ajuntament de la Bisbal no ha especificat si hi ha un altre decret d'alcaldia que ordeni la suspensió dels dos policies. En tot cas, només es reitera que s'ha fet seguint les indicacions dels serveis tècnics municipals per assolir la petició d'alcaldia amb totes les garanties a través d'un expedient d'informació reservada. Encara que des d'aquesta emissora hem insistit forces vegades, l'alcalde de la Bisbal no vol fer declaracions fins que no s'esclareixi el cas.
El decret del 22 d'abril, aquest que us explicava, més el que s'agafa el regidor de Tots per la Bisbal, en Xavier Dilmé, per denunciar que no hi ha res que impedeixi els dos agents tornar avui a la feina després d'una setmana de permís organitzatiu. Ho deia en una entrevista aquí al Supermatí de Ràdio Capital.
Si hagués hagut una suspensió, s'hauria d'haver notificat els agents. Tampoc s'ha fet. Per tant, no és que s'hagi pogut fer per un altre dia. Vull dir, és que senzillament s'ha dit una cosa i se n'ha fet una altra. I per això nosaltres ho veiem d'una gravetat extrema.
Dilmé reitera que els agents no s'haurien hagut d'apartar abans de tenir acabat l'expedient que investiga el cas.
Per tant, insistim que des de Ràdio Capital hem intentat buscar la resposta oral de l'alcalde a través d'un portaveu de premsa que ens ha deixat clar en reiterades vegades que no farà declaracions sobre aquest tema fins que no s'hagi resolt l'expedient i, mentrestant, doncs seguim amb molts dubtes aquí a Ràdio Capital. El govern espanyol ha rebutjat, ha dit que no, a una proposta que havia fet l'Ajuntament de Begú de bonificar la taxa dels serveis de platja a tots els empresaris del municipi que tenen feina, que treballen a les platges de Begú. La proposta de l'Ajuntament de Begú al govern espanyol demanava la bonificació del 90 o del 95% de la taxa dels serveis de platges de Begú. Tot i això, des de l'administració de l'Estat han descartat aquest suggeriment.
La Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar ha respost que la bonificació de la taxa d'ocupació del domini públic terrestre per l'explotació dels serveis de temporada a les platges a conseqüència de la crisi de la Covid-19 no s'ajustava a les mesures de suport per alleugerir la càrrega econòmica a particulars i empreses, com són la suspensió de terminis en l'àmbit tributari. Ara, des del consistori, seguiran buscant més solucions, com ha explicat el regidor de Turisme i Promoció Econòmica, Eugeni Pibernat, a Ràdio Capital de l'Empordà.
Treballant per veure amb què podem ajudar-los, sempre dins de les competències de l'Ajuntament, perquè ja veiem que el Ministeri ens ha dit que no. Per tant, dins de les nostres competències, les competències que té l'Ajuntament, poder agafar i veure quines mesures podem prendre per poder ajudar aquestes minguetes o aquests negocis de platja per, perquè puguin fer la temporada i puguin tirar endavant.
Des del consistori argumentaven la forta davallada en els ingressos dels explotadors dels serveis que, com a mínim, no podran obrir fins al juny, tot i que la data no és segura.
I quins serveis es veurien afectats, Gerard?
Doncs entre les activitats afectades hi ha serveis com el de boies, les guinguetes o els restaurants de les diferents platges de Begur, com també escoles de caiac o de lloguer de patins. La directora general de la Costa i el Mar, Ana María Oñoro Valenciano, com també el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, agraeixen a l'Ajuntament de Begur la seva proposta. Tot i això, mentre es descarta la mesura, des del consistori esperen a més tenir més dades de la situació per valorar-la d'una manera més precisa i així prendre més decisions.
Molt bé, doncs de seguida, durant aquest programa, parlarem amb el regidor de promoció econòmica de Begur, l'Eugeni Pibernat, perquè Begur és, podríem dir, un dels exemples de municipis en què hi ha establiments més aviat petits, platges més aviat petites, i això veurem com es pot garantir el distanciament social. Com serà Begur aquest estiu? Serà una de les preguntes que li farem avui a l'Eugeni Pibernat. Ahir va ser el primer dia en què la majoria dels pescadors de la modalitat d'arrossegament de la confraria de Palamós van reprendre la seva activitat habitual. Per tant, van sortir 9 embarcacions d'arrossegament i unes 14 d'arts menors. Això és un 70% de les embarcacions, que són les que estan en condicions de sortir perquè poden adaptar-se a les mesures de sanitat necessàries.
La resta no van poder sortir perquè requereixen un nombre de persones a bord que ara per ara no es pot mantenir les distàncies de seguretat si totes les persones que hi han d'haver pugen. Tal i com va explicar a declaracions a Ràdio Capital el patró major de la confraria, Toni Albalat, cada barca té unes característiques diferents, però estan treballant perquè el dia 12 de maig puguin estar totes operatives. A banda de les distàncies de seguretat, s'han aplicat altres mesures.
I al final, amb molts esforços, han pogut aconseguir els EPIs, han pogut aconseguir gels desinfectants, tant per ús personal com per ús de superfícies. Han pogut dotar les barques de tota una sèrie de material de neteja i desinfecció que ara per ara no estava a l'abast.
I com va anar la pesca de la gamba?
En resum, ha dit que la pesca de gamba ha anat bé i que els preus han estat acceptables. Ha explicat que són conscients que no és el moment de vendre gamba i, per tant, els preus no són els que estan acostumats.
Que la gamba és un producte que es consumeix ocasionalment, no s'entén com un producte com de primera necessitat i és totalment comprensible que els preus no siguin els que estàvem acostumats abans d'aquesta crisi.
Tot i així, s'han comercialitzat aproximadament uns 150 quilograms de gamba a un preu d'uns 26 euros al quilo. Normalment se'n comercialitzen entre 250 i 300, és a dir, quasi bé el doble, i el preu sobrepassa els 35 euros a mitjana. Ahir, segons ens va explicar el Balat, el mercat local estava bastant buit i, per tant, estan a l'expectativa del que passarà aquests propers dies, a veure si la demanda s'estabilitza, baixa o puja. Per això també han creat una comissió de treball per analitzar la demanda que hi ha a la llotja i, per tant, també analitzaran els preus diaris de la subhasta i consideraran si és viable tenir flota activa o si seguir amb aquesta quantitat.
Els quatre grups de l'oposició, excepte la CUP, Calonge i Sant Antoni, sol·liciten la convocatòria d'un ple extraordinari per decretar l'estat de dol i per debatre un pla de xoc per fer front als efectes de la pandèmia. Em diràs tu, si no hi participa el govern, que és qui ha d'executar aquest pla de xoc? Bueno, és igual. Ens en porta la informació en Pedro Ruiz.
En un comunicat conjunt, Junts per Calonge i Sant Antoni, el PSC, Republicans de Calonge i Sant Antoni i el PP denuncien la inoperància del govern i la manca d'un pla d'actuació concret i efectiu i consideren que hi ha una manca de gestió econòmica per poder-ho desenvolupar. Per això, el pla que posen al damunt de la taula aquests quatre grups municipals planteja destinar fins a 925.000 euros del pressupost de l'Ajuntament per aquest exercici per impulsar polítiques de promoció econòmica, ocupació i ajuts socials per fer front a la que diuen la major crisi econòmica que hem viscut recentment. Aquestes propostes són l'assignació d'un import de 150.000 euros del capítol de despeses de personal per crear una partida de foment de l'ocupació orientada a contractar, diuen, temporalment persones de suport per la Brigada Municipal i per l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Destinar també un mínim de 500.000 euros del capítol d'inversions per crear una partida de foment de la promoció econòmica, ocupació i fase de reconstrucció per fer projectes d'obres i jardineria que incentivin l'ocupació i, finalment, assignar un mínim de 275.000 euros del capítol de despeses corrents per crear una partida de foment de la promoció econòmica i una d'ajuts socials. Per finançar-ho, sol·liciten impulsar una modificació de crèdits del pressupost i desenvolupar els mecanismes administratius i de gestió econòmica pressupostària necessaris per poder activar el 20% del superàvit del consistori per crear aquestes partides. Una altra proposta que volen impulsar en aquest ple extraordinari que demanen que es convoqui és la declaració de l'estat de dol al municipi mentre duri l'estat d'alarma i un mes posterior. Aquesta proposta suma una majoria de vots al consistori perquè Junts, PSC, Republicans i Partit Popular tenen entre ells 9 regidors dels 17 totals.
Clar, és que és una proposta que té la majoria de... Sí, però és que el govern és igual d'executar. En tot cas, a Calonge i Sant Antoni les coses sempre van així. Passa alguna cosa, passa un fet extern, el govern municipal hi actua o no hi actua, i després l'oposició, tota junta, els dos partits principals de l'oposició, que són Junts i el PSC, que qui estaven al govern fins fa uns mesos, fins les eleccions, les últimes eleccions, els dos grups s'uneixen, fan una proposta que sembla un monòleg, intenten fer un ple extraordinari per debatre-ho, i no hi ha una situació de diàleg. Després fem notar el fet que el regidor de Republicans, Norbert Botella, fins fa una setmana i mitja formava part del govern municipal i ara té tot d'idees per afegir-se a la resta de grups de l'oposició. Ja veurem tot plegat com acaba. Seguim a Calonge perquè aquest cap de setmana la xarxa solidària ha seguit lliurant mascaretes, en aquest cas per a nens i nenes del municipi. Des d'aquest diumenge recordem que poden sortir al carrer. Es repartien des de les 9 del matí fins les 9 del vespre.
El moviment solidari va repartir diumenge 1.560 mascaretes de franc als nens i nenes del municipi de fins a 16 anys. Els punts d'entrega van ser el pavelló de Calonge i la sala polivalent de Sant Antoni, a l'exterior d'aquestes instal·lacions i amb les mesures de seguretat pertinents. El repartiment es va fraccionar per franges d'edats, a les quals els hi corresponia un horari diferent, de 3 a 6 anys que li anava de 10 a 11, de 6 a 9 anys, de 11 a 12, de 9 a 12 anys, de 12 a 1 i finalment de 12 a 16 anys, de 1 a 2 del migdia. També hi havia tallatge de bebè inferiors a 3 anys. Aquestes mascaretes estan fetes de doble capa, cotó d'estampat infantil i llis i TNT de polipropè a l'interior amb un 80% d'impermeabilitat. Es poden reutilitzar i es poden rentar a 60 graus.
Precisament el mateix diumenge també es van fer entrega d'aquestes mascaretes a Palamós.
Sí, es van repartir 1.300 mascaretes per nens i nenes del municipi d'entre 3 i 12 anys de les 1.500 previstes. Els punts d'entrega van ser les escoles La Salle, La Vila, Vilaromà i Badruna, de 9 a 2 del migdia. Hi havia 3 tipus de mascaretes adaptades a les següents franges d'edat, de 3 a 6 anys, de 6 a 9 anys i de 9 a 12. Les mascaretes les han confeccionat els voluntaris i voluntàries del moviment solidari Covid-19, que les han fet amb teixit quirúrgic de polipropè. Les persones que encara necessitin les poden recollir els dimarts i dissabtes al Mercat Municipal de 10 a 1 del migdia i també els dijous d'11 a 1 del migdia al Passeig de la Fosca. En aquest cas hi haurà mascaretes tant per infants com per als adults.
L'Ajuntament de Palafrugell ha convocat per avui a les 7 de la tarda un minut de silenci des dels balcons i finestres com a homenatge a les víctimes mortals del coronavirus per les seves famílies i els seus amics i coneguts.
Al mateix temps, aquest acte també ha de servir com a reconeixement a totes aquelles persones que amb la seva feina, esforç i treball estan ajudant de forma diària per tal de superar aquesta pandèmia, com poden ser, per exemple, els treballadors i treballadores de les residències, el personal dels CAPs, dels serveis essencials, voluntaris, associacions que treballen amb persones vulnerables, vulnerables i, en definitiva, tota aquella gent que està en primera línia durant aquest confinament. L'alcalde de Palafrugell, Josep Pi Ferrer, ha esmentat que amb aquests actes senzills, on els protagonistes han de ser tots els ciutadans i ciutadanes de la vila, volen homenatjar a tots els veïns i veïnes de Palafrugell que han estat les víctimes del Covid-19, però també als seus familiars que han patit la situació i a tots els treballadors i treballadores que estan més damnificats a la crisi. De manera que podríem dir que es tracta d'un homenatge de caràcter molt col·lectiu. Així doncs, ja ho sabeu, avui a les 7 de la tarda un minut de silenci i a les 8 aplaudir.
I ens heu de disculpar perquè abans hem donat una informació que no era. L'Associació de Veïnes i Veïns del Barri del Convent ha impulsat una campanya per fer recollida de material escolar i poder donar cobertura a aquelles famílies que no en disposen a casa seva.
L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà dona ple suport a la iniciativa i suma un punt de recollida més a aquesta proposta de l'entitat. L'objectiu de la crida és recollir llapis de colors, pintures, llibretes, quaderns per pintar, jocs de taula i tot el material educatiu que se'ls acudeixi i distribuir-lo a les famílies del barri i de la ciutat en els propers dies. En aquest sentit, s'han establert, com dèiem, dos punts de recollida. Un és el local social de la Talaia, que és el carrer Germans Ferrer número 9, i l'altre a les Escoles Velles, que és el carrer 1 d'octubre del 2017. Es repartiran i es farà coordinadament entre l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri del Convent, l'Àrea d'Acció Social i Ciutadana de l'Ajuntament i els Serveis Bàsics d'Atenció Social.
Passen 3 minuts de 8:45 del matí.
Passejar per la plaça, anar a una terrassa, la felicitat. Esmorzar amb el diari...
Nou èxit en clau baix empordanesa perquè el grup Orquestra Diversiones ha presentat el seu segon single durant el confinament pel coronavirus.
Felicitat. Tots els nens a l'escola que juguin al mat i la felicitat. És banyar-se a la platja fent castells de sorra, la felicitat. És anar a casa els avis fer moltes tratades, la felicitat.
Aquesta nova cançó es diu La Felicita perquè, segons el grup Calongí, volen portar una mica de felicitat a casa durant aquests dies de confinament per la Covid-19. En aquest cas, han comptat amb la col·laboració del bisbalenc Miquel Abres i Helena Beguer, la Jana del Pot Petit. El nou hit versiona clàssics com Felicita, d'Albano i Romina Power, però també incorporen Whatever You Want, del grup Status Quo, per acabar el hit amb una versió del Sweet Caroline, de Neil Diamond. En l'últim vídeo publicat a xarxes a principis d'abril, el grup Orquestra Diversiones versionava el tema Be My Baby, de The Ronettes, un èxit que va arribar als centenars de milers de visualitzacions a les xarxes socials.
Per matí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Avui escoltem el comentari d'en Marçal Lladó.
Portem tants dies confinats que alguns ens hem oblidat de com és d'excepcional que estiguem confinats. És una mesura extrema i l'hem acatat, almenys a casa, amb una disciplina a prova de bomba. Ho hem fet pensant en el bé comú, perquè ens han dit que, si no fèiem bondat, el sistema sanitari podia col·lapsar del tot. I tots hem ajudat, i tant. Entenc que pels governants aquest no ha estat un moment fàcil. Parar el cop, la primera missió, no era senzilla i no tenien precedents que permetessin encarar-la. Assaig i error. Vull pensar que tothom, des del seu càrrec, ho ha fet el millor que ha sabut. Però hi havia, i hi ha, una segona missió tant o més important. Posar a punt el sistema sanitari per poder fer front amb garanties a aquest tipus de situacions d'ara endavant. I és aquí on tinc dubtes que els governants estiguin fent realment els deures. Volem saber d'on trauran els diners per fer-ho, perquè pensen fer-ho, oi? Quines partides retallaran perquè tinguem els respiradors, EPIs i UCIs que ens calen d'ara endavant? Com s'ho faran per pagar com es mereixen els sanitaris que ho han donat tot? Jo voldria que tots els partits donessin per fet que el pressupost ordinari en sanitat s'ha de disparar d'ara endavant. I voldria pensar que tots ens volen als carrers de nou, amb nens jugant als parcs i no pas eternament confinats i consumint des de casa.
Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Diu que des del porxo...
Diu que des del porxo veu un cel...
Que no te l'acabes.
Que no te l'acabes.
Que a la nit sempre surt a fumar...
Sempre surt a fumar. I pensa en nosaltres.
Pensa en nosaltres.
I que per molt lluny que estigui...
No hem de tenir por.
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 Quan s'hi hagi de ser, hi serà.
Quan s'hi hagi de ser.
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 Quan s'hi hagi de ser, hi serà.
I serà.
A tu et toca quedar-te a casa per protegir-te. A nosaltres ens toca ser-hi per explicar-t'ho. Ara i sempre. Hi som. Tota la redacció de Ràdio Capital volem agrair la feina a tot el personal sanitari i de protecció civil per ser-hi sempre. Però ara, més que mai. Ràdio Capital. Tota l'actualitat de l'Empordà. A la Ràdio de l'Empordà.
Passen 8 minuts de 8:45 del matí. Us ho explicàvem ara per obrir l'informatiu. El govern espanyol ha negat la bonificació de la taxa dels serveis a les platges que havia sol·licitat l'Ajuntament de Begur, una bonificació que demanaven que fos entre el 90 i el 95%. Avui parlem amb l'Eugeni Pibernat, que és primer tinent d'alcalde de Begur, regidor de promoció econòmica. Senyor Pibernat, bon dia. Home, era una mica agosarat, no?, demanar un 90% de bonificació de la taxa. Això vol dir que esperen que només es pugui fer servir el 10% del que és habitual altres anys?
Home, estàs fent una relació de números que jo no la veuria així.
No?
Jo veuria simplement que es demana això per, doncs, per ajudar els que tenen els negocis a la platja, doncs ajudar-los a passar aquesta temporada que serà dura i que a més la començaran tard i buscar d'aquesta manera també, doncs, que si poden obrir i tenen unes ajudes, doncs puguin contractar tota la gent que contractar normalment, no tindre que fer retallades i no trobar-nos en el municipi, doncs, en llocs de feina que se'n van per la higuera.
Esperen que es pugui obrir en algun moment de l'estiu els serveis de platges? Perquè, per exemple, a Barcelona ja han dit els xiringuitos no obriran.
Bé, la decisió de Barcelona que els xiringuitos no obrin és una decisió dels xiringuitos. Llavors, en aquest cas, aquí a Begur, el que ens arriba a nosaltres és que les quinguetes tenen ganes i il·lusió d'obrir. El que passa és que demanen també, doncs, que se'ls ajudi perquè la temporada, si no, se'ls fa molt difícil quasi aquesta apertura. Llavors, també, comparar Barcelona amb Begur, doncs, res a veure. Vull dir, el que paguen allà és una barbaritat. I allà, pensa que des d'allà, les guinguetes tenen un funcionament molt intens de gent amb el turisme. Pensa que estan plenes ja des del mes de maig. Aquí tots som conscients de que des de la platja del Racó fins a Riera, etc., que és on tenim aquests serveis, que a més no només són les guinguetes que demanava això, és demanar per tot tipus d'activitat econòmica que es faci a la platja. Poden ser les boies, poden ser gent que lloga patins o gent que llogui sombrilles. Però tornant al tema de les guinguetes, Aquí ja sabem que fins a Sant Joan, al passat Sant Joan, és a dir, passat fins a finals de juny, les guinguetes no acostumen a funcionar, amb la qual cosa doncs, encara estem atents de... o estan atents, millor dit, els empresaris a fer la temporada, si és que la temporada ve.
Si és que ve. Ja ho ha dit. Clar, quines són les previsions ara mateix des de l'Ajuntament o que els traslladin els empresaris de Begur? Tenen, vull dir, esperen poder obrir en algun moment?
Ja, no, bé, nosaltres,
només guiguet, ja parlo de tot el que té a veure amb turisme, que és pràcticament tot l'estiu.
Bé, nosaltres en aquest moment, si féssim previsions, estaríem fent alguna cosa que no en sabem fer. I així, com diu aquell, hi ha dos tipus de persones que fan previsions: el que s'equivoca amb les previsions i el que no sap fer previsions. Llavors nosaltres no farem previsions, nosaltres l'únic que fem és escoltar què es diuen des de l'Estat, què es diuen des de la Generalitat, què es diuen des de l'Agència Catalana de Turisme, i aquests doncs, sí que dibuixen diferents escenaris, i dins d'aquests escenaris són els escenaris que nosaltres estem en aquest moment doncs, treballant i començant a treballar també amb tot el sector per veure quin sistema ens haurem de fer per adaptar-nos i com ho fem per encarar aquesta temporada. Llavors ens es parla doncs, que la temporada podria començar cap a mitjans finals de juny, en el sentit de que és quan es podria començar una certa llibertat de moviment de les persones i que es focalitza la campanya turística, es focalitzarà en turisme de proximitat, es descarten grans viatges. I l'únic que hi ha un dubte en aquest moment d'especialistes és si hi haurà o no tancament encara de fronteres, perquè si no hi hagués tancament de fronteres, doncs no hi ha dubte que Catalunya està situat en una situació estratègica important, perquè el turisme de proximitat hi podem posar-hi també doncs, un França, un Suïssa, un Bèlgica o un Holanda. Cosa que, si estiguéssim més al sud d'Espanya, doncs, evidentment, seria difícil de dir. I després també es vol focalitzar cap al turisme del centre, de Madrid, o de Navarra, o del País Basc. Mm-hmm. Aquestes serien el que es diuen des de l'Agència Catalana de Turisme i des del Patronat de Turisme. Tot això, repeteixo, sempre posant per davant el fet de que realment doncs, la famosa curva s'aplani, baixi, i després també doncs, el famós rebrot que pot haver-hi per males pràctiques o perquè potser doncs, no es faci bé la desescalada, doncs no tiri en l'aire doncs, tot aquest programa que ens estan explicant.
Clar, per això serà important el distanciament social i que tots fem cas a això. I ja s'està dient que si tornen a obrir hotels i restaurants haurà de ser amb fortes mesures de seguretat. Des de l'Ajuntament s'està treballant també en mesures de seguretat o de separació per garantir que per evitar les aglomeracions?
Des de l'Ajuntament hem començat ja una sèrie de reunions amb diferents àrees de l'Ajuntament, concretament Promoció Econòmica, Turisme i Medi Ambient, que és la que s'ocupa de les neteges i també de les platges, i coordinar doncs, els possibles casos, els possibles escenaris que puguin venir, coordinar què faríem en cada un dels casos. Llavors, sí, no hi ha cap dubte de que ens estem plantejant doncs, les desinfeccions que facin falta, un protocol de neteges especialitzades, de fet ja n'estem fent algunes d'aquestes neteges, i després doncs, també plantejar que sí que s'ha d'acotar l'anada a les platges o s'ha de posar un número de persones que té que haver-hi un aforament a les cales de Begur, que té la circumstància que són cales petites, doncs també contemplar quina seria la possibilitat d'acotar aquest aforament, de poder controlar aquest aforament, i ja estem treballant sobre tot això. I d'altra banda, també comencem ara ja també una ronda de reunions amb el món hoteler, amb l'associació hotelera, i també amb l'Associació de Comerciants, per tal de també ells des dels seus gremis o des de les seves associacions o des dels seus associacions d'empresaris, doncs com ho veuen, què és el que veuen, i donar-los suport i, evidentment, coordinar accions de cara a que el nostre municipi i, si pot ser, la nostra comarca, doncs sigui una comarca que estigui fent bé els seus protocols de neteja i que puguem garantir, doncs, que cuidarem la salut dels que ens vinguin a visitar.
Clar, el nucli de Begur, a l'estiu, quan un hi va, cada nit hi ha activitat i molta gent a la plaça. Això s'haurà de limitar d'alguna manera?
I jo crec que aquí hi ha dos temes que hem de contemplar. El primer és que si hi ha distanciament social, lo important, primer que res, és l'individu, l'individualitat. És a dir, que la gent perdi la por, potser sí, però que no perdi el respecte, que la pandèmia doncs, no s'haurà acabat, que el virus continuarà entre nosaltres, com tot està previst, i que realment doncs, té que haver-hi un comportament cívic i té que haver-hi doncs, una responsabilitat de cada un de nosaltres. Aglomeracions. Bé, sí que és cert que al centre de Begur, a la plaça, doncs acostuma a haver-hi gent, però hi ha una cosa que és molt senzilla. Si jo personalment vull anar a un lloc i veig que un carrer està a ple de gent, doncs potser donaré la volta i me'n diré per una altra manera que hi hagi tanta gent. És a dir, cada un serà gestor de la seva pròpia capacitat d'afrontar aquest distanciament. No pot haver-hi un policia al costat de cada persona. Que ens diguin, que ens puguin dir aforament de la plaça de Begur, és complicat. Crec més amb el fet aquest de que la gent posarà menys pel carrer i s'autoimposarà un distanciament ells mateixos. I si no, doncs llavors sí, haurem de prendre segons quines mesures, o millor dit, ja ens obligaran a prendre segons quines mesures. Però això, repeteixo, no sabem encara com es vol fer això, no ens han dit com ho haurem de fer. Nosaltres sí que plantegem ja alguns escenaris i estem treballant, però el més important, que cada un de nosaltres siguem capaços de ser responsables de que no és una situació normal, de que quan sortim al carrer estarem exposats i que sapiguem respectar les normes que ens arribin des de dalt.
Anem acabant ja. Es podrà fer la Fira de Begur aquest any?
La Fira dels Indians.
Perdó, la Fira d'Indians. Sí, estava pensant. Sí, sí, la Fira d'Indians. Sí, la Fira d'Indians.
Repeteixo, seria fer un pronòstic. No m'agrada fer pronòstics. En aquest moment, evidentment, doncs, amb la situació actual, hauria de dir que no es podrà fer. Però la Fira dels Indians és suficientment important i per Begur i per la comarca, m'atreveria a dir, tant per l'esdeveniment en si com per a nivell econòmic, que en aquest moment parlar de prendre decisions per algo que no té que passar fins al mes de setembre, doncs crec que seria doncs un pèl agosarat. Llavors, doncs el que hem decidit des del govern és que en aquest moment esperarem una miqueta més endavant a veure realment quin és aquest pla de desescalada que es tenen que fer arribar, que es veu que el govern central hi està treballant, i esperarem a prendre les decisions quan tinguem més arguments per poder justificar la decisió.
Clar, podria reconvertir-se d'alguna manera la Fira d'Indians a allò que s'ha dit de, bueno, no sé si tindria sentit, una reconversió que se centrés en l'estudi dels indians i et deixés davant de la festa, o si s'ha de deixar davant de la festa no es farà res.
I estem treballant perquè des de l'àrea de cultura tot el que és els esdeveniments culturals, tot el que és la investigació científica, tot el que és tot això s'hi està treballant ja amb la temàtica d'aquest any, que com sabeu són els mots indians, i en funció de lo que ens diguin des de dalt, des del govern central o des de la Generalitat, que podem fer o no podem fer, dissenyarem una fira d'una manera o d'una altra, o fins i tot, si considerem que llavors no tindrà la repercussió que tindria que tenir a nivell cultural per poder fer una bona exposició del tema, doncs es plantejaria el fet de si es passa per un altre any. Però repeteixo, nosaltres ens posem de límit a l'1 de juliol. Si l'1 de juliol no podem prendre cap decisió segura, ens veuríem obligats a dir que no la fem. Però ens hem reunit amb els equips i ens han dit que si fins a l'1 de juliol ens veiem capaços a l'1 de juliol de prendre la decisió de fer-la i ser capaços de tirar-la endavant per la data de setembre que és. Sé que més endavant ja no podríem perquè no tindríem temps de fer-ho tot. I estem treballant i veurem com ho reconvertim o com ho reinventem. Però en aquest moment, repeteixo, diguem que des del govern estem en la primera fase, que és la fase d'emergència, que és cobrir necessitats, que és cobrir la salut, que és donar suport i donar atenció als nostres ciutadans, i aquest plantejament encara, diguem que hi pensem, però no...
Doncs estarem pendents i creurem els dits per mirar, bueno, que aquest estiu sigui el màxim proper a la normalitat possible. Eugeni Pibernat, moltes gràcies per passar avui pel Supermatí de Ràdio Capital.
Moltes gràcies a vosaltres, cuideu-vos.
Igualment. Falten 7 minuts pràcticament per les 9 del matí i el que farem ara serà parlar de tecnologia i oci digital amb el nostre company en Josep Lluís Vidal. Què tal, Josep Lluís? Bon dia. No, ara sí, Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Bé, doncs veiem ja la llum final del túnel.
Sí?
Ai, sí, clar. Home, podem sortir a córrer el cap de setmana que ve.
Això sí. Bueno, espera't, perquè aviam com evolucionen les dades aquesta setmana. I aviam...
Ja veurem que, ja veiem que el dijous o divendres tindrem un repunt i ens quedarem a casa 15 dies més. No, toquem fusta.
Toquem fusta, sí, però a mi ara ja m'està preocupant el fet de, que el fet de veure la llum al final del túnel ens faci creure que això ja està fet i falta molt per tornar... No per tornar a la normalitat, per tornar a una cosa que s'assembli a la normalitat, o per poder sortir de casa amb llibertat. Jo, per exemple, tinc ganes de poder anar a casa dels meus pares i a casa dels meus avis a veure'ls. I això sé quan passarà.
Encara. Sí, exacte, perquè aquest cap de setmana podem anar a la muntanya, o podem anar a córrer, o podem anar a passejar, però
després no cap a casa.
Per exemple, el meu cas, clar, després cap a casa, jo no puc anar a veure els meus tampoc, o sigui, vull dir que al final és tot una mica... A mi, a més, llegia una notícia al web de Televisió de Catalunya, bueno, al portal de notícies, el 324, que em va fer... De fet, no era el 324, era l'Esport 3.
Uh-huh.
En relació a això, en relació a precisament a les mesures de seguretat per sortir a passejar i sortir a córrer, una cosa que no vaig caure i que, ostres, està molt ben vist, que la distància de seguretat quan una persona està fent esport o va passejant no és la mateixa de metre i mig, dos metres que hem de mantenir al supermercat o qualsevol, o a la feina, per exemple. Mm-hmm. Clar, pensa una cosa, quan una persona va corrent, pot estossegar, pot estornudar, a més, les pules de suor van quedant a l'aire. Tot això, si tu vens al darrere corrent a tot gas, et pots menjar les partícules que vagi deixant l'altre. Per tant, la distància, parlaven i posaven com a exemple, si vas corrent a 5 minuts al quilòmetre, que ja es corre això, hauràs de mantenir una distància mínima d'entre 4 i 5 metres. O sigui, ja veurem com els que fem runners, com ens ho fem això. Quan veiem a l'altre venint en sentit contrari, com ho fem, no?
Clar, hi haurà més problemes en nuclis urbans més grans, en gent que vulgui anar a córrer, jo m'imagino a la platja, allà a Palamós, a Sant Antoni, allò, passejos marítims, serà un problema. Ara, si tens la sort de viure en una zona més rural de la comarca, doncs... Allà tens més llibertat. No sé. Clar, també veure quin radi d'acció et permeten, perquè per anar a passejar amb els nens tens un quilòmetre.
Sí, un quilòmetre,
una hora.
Si puc córrer un quilòmetre, doncs, no sé.
Un quilòmetre avall, un quilòmetre amunt. Bueno, sí. Veurem. De fet,
tampoc estaria malament. Sí.
Suposo que s'anirà anunciant durant la setmana, però atenció, perquè aquest migdia el govern espanyol, el Consell de Ministres, ha d'aprovar aquest pla de desescalada i, en teoria, s'hauria de presentar avui. Veurem, perquè aquestes coses, aquestes conferències de premsa, mai ja saben. Per cert, una cosa que vam explicar la setmana passada, que és que WhatsApp permetria fer videotrucades en grup, ara ja es permet, ja es pot actualitzar actualitzar, segons veig en diversos mitjans, es pot actualitzar l'aplicació a l'iPhone, veig, i ja es pot trucar amb més de 8 persones.
Sí. De fet, estava molt, molt clar, no?, que això acabaria arribant tard o d'hora, aquesta ampliació del límit als 4, no?, que estava imposat. Ara són 8, trobo que encara són molt pocs. La veritat que aquí crec que Facebook en general, l'ecosistema Facebook, propietari de WhatsApp, ha badat una mica i li ha agafat aquesta crisi del coronavirus amb l'eclosió de les videotrucades una mica amb el peu canviat. I precisament per això, Facebook tampoc està quedant... en darrere també ha llançat Facebook o Messenger Rooms, que és també una altra aplicació en l'entorn de Facebook i de Messenger per poder fer videotrucades. Bé, tampoc són ben bé videotrucades, però s'assembla més a un chat però en vídeo, no? Són sales en les que tu pots crear una sala amb determinats usuaris i tancar-les, i ets el creador, l'administrador, i vindria a ser això, com un chat de vídeo. Clar, pensa que Facebook té tot un ecosistema de tres aplicacions, Instagram, Facebook i WhatsApp, i evidentment sí que potser entra una mica tard a competir amb tot això de les videotrucades, però també no entra amb un 600, entra amb un Ferrari.
Clar, és que sí,
al final té molts canals i té moltes possibilitats, vull dir, d'en sortir-se'n. Vull dir que no l'enfonsaran pas ni Zoom, ni House Party, ni Jitsi, ni Google Meet. Bueno, Google Meet no ho sé,
no hi ha...
però perquè és Google, bàsicament.
Clar, no hi ha dubte.
Però vaja, que és una mica això.
Sí. A veure, notícies que em va explicar avui. Per exemple, encara sobre les videotrucades, que Zoom ha anunciat una actualització per millorar la seguretat.
Sí, una mica en la línia del també el que venien anunciant ara fa les últimes 2-3 setmanes. L'empresa va anunciar, va fer públic un pla de 90 dies a 3 mesos per millorar. Li estava donant problemes, reconeixia que tenien un problema de seguretat i negaven que estaven venent dades, però sí que tenien un problema de seguretat. A més, era molt evident, no?, perquè molts usuaris havien reportat aquest problema de videotrucades hackejades, doncs, amb contingut no desitjat per part d'usuaris externs, no? I ara, doncs, Zoom ha anunciat que arriba la versió 5.0 de la seva aplicació, que encara, teòricament, havia d'estar disponible ja la setmana passada, però almenys fins ahir, a última hora, encara a la Play Store, per la versió per mòbils, encara no estava disponible. I aquesta aplicació, o sigui, aquesta mesura, millor dir-ho, aquesta nova versió, bàsicament el que arregla o el que millora és el sistema d'encriptació de les videotrucades. Mm. Afegeix un nou protocol d'encriptació de videotrucades. Teòricament serà més difícil hackejar de manera externa una videotrucada, i és bàsicament el que millora respecte a altres versions. També s'agrupen totes les opcions de seguretat i de privacitat amb una sola icona, per tant és tot com més fàcil per l'usuari de gestionar tot això, però bàsicament insistim que és el sistema d'encriptació el que hem millorat per intentar que no hi hagi hackejos, que, insisteixo, tampoc és que sigui impossible, perquè jo sempre ho he dit, amb temps i diners es pot hackejar qualsevol sistema.
Efectivament. I, aviam, explica'm aquest titular, ens allargarem uns minuts de les 9. Explica'm aquest titular. Twitter demanarà que s'eliminin missatges per mantenir la gent segura.
Sí, a més és que el títol, això prové, directament ho diuen literalment, amb una nota de premsa de fa uns dies, i a mi realment em va semblar molt paternalista, no? O sigui, és a dir, ara vindrà Twitter a vetllar per la nostra seguretat i per cuidar-nos i perquè no ens passi res. Doncs sí, resulta que una mica, suposo que amb bona intenció, i amb tot això, amb tota la bona intenció del món de protegir els usuaris de totes les fake news i tota la porqueria informativa que circa altres temes a les xarxes socials, doncs a partir d'ara també Twitter implementarà una funció, no tant una funció a l'aplicació, sinó més aviat un sistema intern amb el qual demanarà a certs usuaris que quan publiquin certa informació de dubtosa procedència, elimini aquest tuit. O sigui, no te l'eliminarà automàticament, però sí que et dirà, ei, escolta, això no és que sigui una bona cosa, elimina'l. No sé quines conseqüències pot tenir si no ho fas. Segurament jo els hauríem de preguntar a la gent de Vox, que potser potser ens deixen sense publicar un temps fins que no eliminem el tuit o una cosa d'aquest tipus, però en tot cas em sembla molt perillós perquè atempta, crec, directament contra la llibertat d'expressió. I, escolta, tenir llibertat d'expressió complica una responsabilitat i uns riscos, no?, també. I aquí és on d'apel·lar una mica a la responsabilitat de cadascú, també, tant del que publica com del que consumeix aquesta informació, per verificar o tenir els criteris suficient, o mínim criteri, no? Doncs per poder discernir si això és cert o no ho és tant, no? Però vull dir que vingui algú i que ens digui, escolta, mira, no podràs parlar de segons quins temes i no podràs parlar de segons quines coses en segons quins termes perquè detecto, que a més no m'hi crec que sigui una persona, sinó que serà un robot, amb tots els seus errors, no? I totes les seves conseqüències, que em digui que no puc publicar això, ho trobo una mica fort. I a més, que facin servir expressions poc afortunades des del meu punt de vista com aquesta, de per protegir a la gent, escolta, per protegir-nos sí. Potser està la policia i en determinades només circumstàncies.
Ja, ja, ho deia, ja ho diuen, que d'aquesta crisi, si no lluitem, doncs potser acabem una mica amb les llibertats
retallats,
limitades.
Totalment, sí, totalment. Sí, sí, sí. I a més, quan es parla també de tota la tecnologia al servei de possibles tius que ens vigilaran i que també estarem geolocalitzats. Està molt bé tot això, eh? I és que sempre ho he dit, la tecnologia ha d'estar al servei de les persones i de la societat en general, però clar, quan es converteix en una cosa per vigilar-nos i per controlar-nos, ja no és tan bo.
Molt bé, doncs Josep Lluís, parlem la setmana que ve, aviam si quan haguem parlat dimarts que ve ja hem pogut sortir a córrer.
Ja comentaré una jugada, doncs.
Vinga, que vagi bé. Adéu. Les 9 i 2 minuts, últim repàs al temps, a la previsió del temps, amb l'Albert Aparicio. Endavant.
Doncs un matí que ha començat amb forces núvols, a fruit de les restes de precipitació d'aquesta matinada, cel que ara s'obriran més clarianes, però seguirà una jornada inestable, amb nous ruixats que poden aparèixer en punts de l'interior, de forma local, tot s'ha de dir. Pels propers dies, sobretot final de setmana, puja la temperatura amb una aglopada d'ambient més estiuenc a finals de setmana.
Molt bé, doncs vinga, que vagi bé el dia, Albert, i parlem demà.
Adéu.
Adéu. Nosaltres també ens acomiadem aquí i recordeu que teniu tota l'actualitat del Baix Empordà concentrada a la nostra pàgina web, que és radiocapital.cat, i que fem tota la redacció d'informatius de Ràdio Capital. I tornem demà, com sempre, a les 8 del matí. Aviam si demà podem tornar amb les sintonies tot al lloc. Vinga, adéu, que vagi bé.